últim programa avui de l'Obert per Vacances i també última secció del temps de demà. Ja sabeu que durant aquestes 8 setmanes hem estat parlant de biodiversitat i avui l'ecologia és la protagonista i és que és un dels pilars de la biologia animal i vegetal. L'ecologisme intenta fiscalitzar les polítiques de conservació del medi ambient, però és cert que a vegades confonem els termes i certes reivindicacions de l'ecologisme arriben a xocar amb l'ecologia mateixa. Vivim en un món on ara tot és ecològic o bio? És realment així? Sabem què comporten tots els processos de producció? Un producte bio necessàriament ha de triplicar el preu d'un que no ho és? Doncs per resoldre totes aquestes incògnites marxem fins a Ràdio L'Escala amb el nostre meteoròleg, el Sergi Corral. Molt bon dia, Sergi.
Molt bon dia, Rocío.
Avui última secció i, com sempre, de la mà de l'Abel Font. Què tal, com estàs?
Molt bé, una mica més savi que quan vam començar la temporada, després de càpsules o d'entrevistes com aquestes i d'aquesta divulgació que ens ha portat en Sergi.
I tant, sempre d'una manera molt entenedora i també ho farem avui amb un altre dels temes que estan sobre la taula. L'ecologia i l'ecologisme, és el mateix? Quines diferències hi ha entre els dos conceptes?
Doncs no és ben bé el mateix, aviam. L'ecologia és la branca de la biologia que estudia les relacions entre els diferents éssers vius i el seu entorn on viuen. En canvi, l'ecologisme o ambientalisme podríem dir que és una ideologia, té fonaments ètics i una orientació política. Cerca protegir el medi natural a partir de realitzar canvis en les activitats humanes que el danyen o el perjudiquen.
Uh-huh. A la introducció, Sergi, dèiem que fins ara l'ecologisme ha actuat de fiscalitzador de les polítiques mediambientals. Pot haver-hi la sensació que s'ha tibat massa la corda en algun moment? O potser al contrari, que s'ha sigut o hem sigut molt tous?
Jo crec que conviuen les dues, com en altres molts aspectes de la societat. A vegades no tot és blanc o negre, no? Hem sigut molt tous en determinats aspectes, perquè la mostra és que els nivells de biodiversitat i la destrucció d'hàbitats, la biodiversitat baixa, ens hem carregat més hàbitats, per tant, quelcom de feina no l'hem fet pa bé. I en altres parts hem tibat massa la corda en determinades postures. És dir, en determinats fonamentalismes a vegades que precisament han impedit que aquestes proteccions, que aquest predominar de l'ecologia sigui una realitat i ens hem anat pels cerros de Úbeda moltes vegades.
Precisament relacionat amb això, ara ho deies, hi ha quelcom de feina que no hem fet bé. Una visió massa paternalista del medi ambient pot fins i tot arribar a girar-se en contra del mateix medi?
Sí, aviam, aquí he posat la pregunta. L'adjectiu és massa paternalista, però també el podríem canviar per una visió massa antropocèntrica. Uh-huh. O sigui, hem posat molt per davant la visió de l'home, fins i tot a vegades amb una visió massa tendra, massa carinyosa, massa paternalista, com ara sí seria adequat, i no ens n'hem adonat que el primer que preval és la biologia, és la relació entre aquests éssers vius i aquests ecosistemes, no? Per tant, el deure, o sigui, és, sí, primer els éssers vius, com es relacionen. Mm-hmm. I un cop tinguem clar això, que és el que ens està marcant la dinàmica, aleshores anem a intervenir nosaltres.
Mira, això arriba en un moment en què la nostra societat sembla que està molt de moda l'etiqueta eco. I fins i tot la reivindiquem molt. L'etiqueta eco, aquest producte eco, jo gasto això eco. Mm-hmm. Però realment sabem exactament què significa això o què hi ha darrere d'una etiqueta eco?
Una etiqueta eco no deixa de ser un màrqueting de producte, no? De producció. Un màrqueting amb una regulació establerta. Qui té etiqueta eco? Pues qui, aquell pagès, aquell productor, que segueix tots els passos adequats perquè el seu procés de producció sigui el més curós possible amb el medi ambient. Ara estic pensant a l'hora d'implementar pesticides, tòxics, determinats agents més nocius en el control de plagues i substituir-ho per tots aquells elements que no ho danyin tant, no? Que sigui la producció menys química i menys que afecti menys el territori i els organismes el menys possible.
però una vegada que anem a buscar un producte eco, que veiem aquesta etiqueta, això és fiable? És a dir, tot el que està etiquetat com a eco ho és? O de vegades ens la intenten colar?
Estem en un país on és allò de feta la llei, feta la trampa. I en això de l'eco no seria un cas a part. No sortiria de la norma general, no? La picaresca aquesta que ens delata també a bona part de la societat mediterrània, perquè no dir-ho, no sé qui és, estem segur que a Itàlia o a Grècia o a Israel passa exactament el mateix, no? No és or tot el carrellú i, s'ha colat molt molta part de cosa eco, no diguem que no ho és del tot, però no compliria el 100% els estàndards aquests que dèiem abans, obligatoris per llei, perquè uh-huh. Això, sobretot, hi ha lleis que ho regulen.
Uh-huh. Amb tot això que dèiem, Sergi, ja entenem o ja sabem que un producte eco té un procés productiu, diguem-ne que més costós, i que, per tant, serà més car per a les nostres butxaques. Però ho ha de ser tant? I és que a vegades em fa la sensació que menjar bo i menjar sa sembla com si hagi de ser sinònim d'un biaix de classe.
Jo crec que no ho ha de ser tant, o sigui, ha de tenir un preu, l'hem de valorar, perquè tot el que té un valor afegit, un cost afegit, s'ha de valorar, i això sobretot a tot el sector primari de producció, tota la pagesia, sector pesquer, també hem d'aprendre a valorar-ho. Però moltes vegades o els intermediaris o al final del preu d'aquest producte assoleix uns costos que realment estàs creant un biaix de classe, perquè molta gent, tal com estan les coses actualment, no es pot permetre comprar productes a cert preus cada dia. Un exemple, mongeta tendra a 12 euros al quilo. No. Això no és plan. I estàs incentivant que molta part de la població vagi a comprar altres establiments on aquests preus són molt més barats, no? Evidentment, amb producte que no serà eco ni complirà aquestes característiques. Per tant, un altre cop reclamem una mica més d'equilibri i que no ens anem amb aquests extrems, sinó acabarem amb un model alimentari molt semblant al, per exemple, el té la societat americana i els problemes que hi tenen.
Sergi, ho dèiem, el d'avui és l'últim programa del temps de demà. Hem parlat d'ecologia, d'ecologisme. De fet, hi ha hagut dies que ens ha pogut sorprendre més o menys el tema i d'altres també que ens has fet patir una miqueta de por respecte al futur incert que ens espera. Això sí, aquests 8 capítols del temps de demà poden relligar-se en un mateix fil conductor i jo et volia preguntar quina seria la reflexió a tenir en compte ja com a cirereta final de temporada.
Doncs una reflexió, la primera, és que primer hem de conèixer per saber valorar el que tenim. Hem de fomentar la divulgació. I la segona reflexió seria que no arribem a estirar tant el fil com perquè no hi hagi marxa enrere, com perquè es trenqui la cadena. La natura té capacitat de recuperació. Uh-huh. Nosaltres mateixos som resilients, tenim capacitat d'adaptar-nos a certs canvis o als canvis en principi, però bé, no ho estirem massa, perquè si trenquem aleshores ens quedem sense la base i si trenquem la cadena en el seu inici, aleshores sí que no podrem fer marxa enrere. Prenguem consciència, tampoc siguem molt alarmistes, molt exagerats, perquè això moltes vegades també implica l'efecte contrari, uh-huh. Però hi som a temps.
I som a temps, reflexió almenys optimista, per acabar, i sobretot aquesta consciència i que entre totes i tots podem fer la nostra per col·laborar en aquest sentit. Doncs ja ho deia, l'Abel, hem après molt durant aquestes setmanes i et volíem agrair, Sergi, no només la teva participació al programa, sinó també, com dèiem, haver-nos parlat de temes tan interessants d'actualitat i sobretot temes moltes vegades que semblen complicats, però ho has fet d'una manera molt entenedora i segur que els nostres i les nostres oients també t'ho agraeixen moltíssim. Gràcies i ha estat tot un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres, el plaer és meu.
I Abel Font, company, ho deixem aquí.
I quin greu que em sabrà.
I tant, trobarem a faltar el Sergi i la secció del temps de demà, eh?
Ja ho crec que sí. Quedem-nos amb això, però hi som a temps.
Exacte.
Ara no badem, eh? No badem perquè poder el perdrem aquest temps.
I tant, doncs, una abraçada ben forta als dos. Gràcies.
Igualment, a tu.
A reveure, igualment.